Toni de la Torre, que en parlen d'amor les sèries.
Home, i tant. Molt. I molt sovint. Justament avui portava una sèrie que parla de... que es diu The One, que parla sobre una... Bueno, és una sèrie que imagina un futur en el qual hi ha una empresa... A veure què us sembla aquesta premissa i em dieu si ho faríeu o no. Hi ha una empresa que pot trobar el vostre amor ideal fent-vos un test d'ADN.
Ui,
és a dir, tu agafes, talles uns cabells, els envies a un sobre, els envies a l'empresa, i l'empresa al cap d'uns dies, notificació al mòbil o a la tablet o on sigui, et diu: t'hem trobat la persona que genèticament és la teva persona.
Que això no,
aquest
que
concepte de la mitja taronja, eh?
Que també s'ha fet la prova d'ADN i també està en aquell banc de dades.
Sí, correcte. Sí.
Pot ser que hi hagi una altra mitja taronja que no hagi participat en aquesta investigació.
Podria ser, que vas que l'escenari que planteja la sèrie és que això la gent ho ha començat a fer massivament.
Ah, d'acord. O sigui, tothom està allà.
Tothom està allà.
Sense proves d'ADN per trobar la parella.
I ara em fas dubtar sobre si també tenen dades dels que no estan fent-se la prova. Mira, ara m'has fet dubtar amb la pregunta. Digues, Anna.
No, és que m'has fet pensar que, o sigui, això que tu expliques em sembla una mica una cosa com molt llunyana, però jo, per unes qüestions personals, vaig estar parlant amb una genetista i ella em va dir que d'aquí no tant temps ens relacionarem tenint en compte la nostra genètica. I això m'ho ha dit una doctora d'hospital públic, eh? Vull dir que potser no estem tan lluny d'això.
Bueno, a la sèrie ven que la premissa és allò, en un futur molt proper, eh?
Diguéssim. Sí, doncs potser és més proper del que pensem o del que voldríem.
Bueno, la gràcia de la sèrie primer és que tot el que suposa això, perquè la temptació de fer servir això no només l'experimenten gent que està buscant parella, perquè de fet per la gent que està buscant parella això és una manera d'estalviar-se feina, no?, el procés, però també gent que ja té parella, que diu, estic amb aquesta persona, però potser si em faig el test, potser no és la ideal, potser si em faig el test surt la ideal de debò. Llavors, explota molt aquest escenari, i després, també, el que més m'ha interessat és que explota les conseqüències que té això a un nivell més ampli. És a dir, com que hi ha milions de persones que ho fan servir, també es produeixen divorcis en massa.
Wow.
Fins al punt que el govern vol intervenir per protegir, clar, la institució de la família. Llavors, tota aquesta trama es combina amb una investigació criminal que involucra la directora d'aquesta empresa, que és una mica la trama que li dona ritme a la sèrie, perquè no deixa de ser... Les diferents trames són trames de parelles o de persones que es fan el test, i això li dona un ritme que aquí el creador, el Howard Overman, basant-se, per cert, en un llibre d'un autor que es diu John Mars, Howard Overman és el... per qui no sàpigues, el creador de Misfits, que ha fet un canvi de registre important. Aquí s'ha anat a un escenari una mica més Black Mirror. De fet, la sèrie, en general, no sé si el recordareu, però recorda aquell episodi de Black Mirror on hi havia una parella que també buscava... presentaven un algoritme que et facilitava molt la recerca de parella. Bueno, és un tema, no?
Sí,
com la tecnologia impacta en les relacions humanes. Per mi, el millor de la sèrie és que genera moltes preguntes sobre aquesta intersecció entre amor i ciència, a més que vol saber què passarà amb totes les històries que va presentant. I al costat negatiu, ara que ho mencionava l'Alba, m'ha sorprès que el concepte de l'amor de la sèrie es limiti molt a la parella. És a dir, no hi ha parelles obertes, no hi ha relacions de poliamor, en general hi ha poca representació fora de la heterosexualitat. Aleshores, en aquest aspecte, l'escenari és futurista, però en aquests aspectes és una mica antiga.
Doncs aquesta és la primera proposta, és The One, ara més.
Condis us ofereix aquest espai.
Vint minuts per les 12, doncs vinga, va, Toni, després de The One, que està a Netflix i que és una temporada, eh?
Sí, s'estrena demà.
Una temporada que s'estén demà. Mm-hmm. Què dius, que ens hem de plorar?
Més amor?
No sé si tinc ganes de plorar, eh?
No? Ah, mira, escolta, això depèn dels
gustos. Ara mateix, o depèn del dia.
Depèn del dia, sí. Hi ha gent que diu, dóna'm una sèrie que em faci plorar, perquè si al final del dia... No.
Hi ha dies que a l'última hora, abans de sopar, tinc ganes de plorar.
Va bé desfogar-se.
Perquè jo volia tenir la Maria Nicolau allà a casa meva fent-me el sopar.
Aquestes ganes de plorar les tenim tots.
I acotxant-me allà després del llit i no haver de fer tot allò de pensar què fas, fer-ho...
Treure l'ampolla de vi...
Ja està, perdó, eh? Vinga, anem a plorar.
Mapa, es diu la sèrie. I...
Mapa?
Sí.
Ah, sí?
I està relacionada...
A Filmin.
A Filmin, sí. T'has posat?
No, he vist que no l'anunciava.
Has vist el... Has vist... Doncs te la recomano. Això sí, ploraràs, eh? Perquè està relacionat amb el tema que parlàvem abans. De fet, avui estem molt sobre temes d'amor, perquè és una sèrie sobre un noi molt jove que acaba de tenir la seva primera filla i es queda vidu.
Ai,
comencem bé.
Ah, exacte, sabia la reacció esperada. És que si haguéssim tingut una altra reacció també m'hauria preocupat. Aleshores, la sèrie el que fa és explicar com ha de tirar endavant en aquesta situació. Evidentment, el punt de partida és molt tràgic, però la sèrie dibuixa la història amb una paleta emocional que és variada. És a dir, hi ha moments tristos, sí, molts, clar, però també n'hi ha de tendres, fins i tot n'hi ha de divertits. Aleshores, el que ve a dir aquesta sèrie alemanya és que la vida és variada en totes les seves circumstàncies. És a dir, que estiguis passant un mal moment no vol dir que les emocions no hagin de ser, no? No hagin de ser variades, o les circumstàncies diferents, o no puguis també riure, o no puguis tenir moments diferents. Un element central de la sèrie és la relació del personatge amb la seva mare, amb la que ell tenia molt mala relació, perquè a la seva mare li irrita moltíssim, i el posa molt nerviós, però clar, ara la mare és un element per la situació, és una persona que li convé tenir-la a prop, perquè intenta ajudar-lo portant-li tàpers, Maria?
Portaré tàpers aquí per la Laura, per tu i per l'Anna.
No anava per aquí la indirecta, però bueno, seran benvinguts. I també amb la feina de la casa. Aleshores, era una relació dolenta que ara de cop i volta es veu obligat a tenir aquesta relació amb la seva mare, i la sèrie treballa també molt això. És una sèrie que té molta capacitat per fer-te somriure amb escenes que són realment depriments, i és cert que s'han de tenir ganes per posar-s'hi, no? Això que l'he passat a la Laura, l'he vist a Filmin i no he acabat d'anar-hi, però si ho feu, el que hi trobareu és un trosset de vida, diguéssim. És una sèrie molt senzilla en aquest sentit, que destaca entre tantes trames complicades, no? Abans que parlàvem de The One, aquest concepte que només per explicar la sèrie, no, ja estic molta estona. Sí. Això és molt més senzill i molt més com és la vida real.
A mi m'has fet pensar, Toni, en un llibre que es diu El dia que vaig aprendre a volar, que va publicar la Stephanie Kremser a Edicions de 1984, deu fer 4 o 5 anys, on hi ha un pare que també es queda sol amb la criatura. En aquest cas, la mare no mor, però desapareix. I, de fet, un dels fils de la novel·la és que al cap d'uns anys, quan la Luisa, quan la filla ja té 7 anys, decideixen anar-la a buscar. I m'ha semblat que tenia com molts punts de connexió, i la veritat és que és una novel·la meravellosa, d'aquelles que et queden. I sí que és veritat que en alguns moments és trista, com aquesta sèrie, que estic segura que jo ja puc tenir 3 capses de Kleenex al costat.
El primer episodi és particularment dur, d'aquesta sèrie. Sí.
Val.
Després va trobant ja una mica el peu.
Doncs mira, el dia que vaig aprendre a volar té alguns paral·lelismes i és una novel·la magnífica. O sigui que quan acabeu la sèrie, si en teniu ganes...
Ah, es pot fer un tàndem.
I jo crec que no calen Kleenex pel dia que vaig aprendre a volar. Jo diria, però vaja, si algú s'hi posa, que ens ho digui, si l'ha fet plorar o no.
Doncs vinga, doble recomanació. The Split.
Doncs més amor. En aquest cas, desamor, perquè sí, ens ha quedat això, ens ha quedat una cosa temàtica. Ho sento, no és buscat. És una sèrie sobre una família d'advocats que es dediquen al dret familiar i, per tant, estan molt habituats als divorcis. El divorci és el seu dia a dia a la feina. La sèrie fa el que fan aquesta mena de sèries, és a dir, treballar diversos casos i al mateix temps entrar a la vida privada de les advocades. Genera molt la pregunta: quins efectes té veure parelles separant-se cada dia en aquesta gent que es dedica a això? Una mica com, recordeu, Six Feet Under?
Que eren els
treballadors...
La meva sèrie preferida de tota la història.
Com viu la mort gent que conviu amb la mort perquè treballa en una funerària? Doncs això és una mica el mateix amb el tema del divorci i de la crisi familiar. La trama se centra, sobretot, a partir de cert moment de la primera temporada, en la vida familiar de la Hannah, que està molt ben interpretada per la Nicola Walker, gran actriu britànica, que he de dir que salva la sèrie en molts moments, els moments fluixos de la sèrie, ella el salva, que viu un moment de crisi profunda amb la seva parella, i la sèrie és molt minuciosa aprofundint en aquesta crisi. Jo diria que aquest és el seu punt fort. El feble és que els casos de vegades estan massa supeditats a les trames personals, és a dir, fan servir el cas per parlar en el fons de la protagonista, de vegades molt obertament, i és un error que, per exemple, The Good Wife no va cometre mai. The Good Wife seria un... Si em diguéssiu, quina sèrie us sembla de Split? Segurament The Good Wife, especialment a partir de la segona temporada de Split, on es crea un triangle amorós que és bastant similar, serien equivalents. Per tant, si trobeu a faltar The Good Wife, tu, Anna,
jo crec que aquesta sèrie té un altre feble, que és que les temporades són molt curtes.
Ah, és britànica, clar. Això, els britànics ho tenen.
No pot ser, només 6 capítols,
sí.
Sembla.
Són 6 per cada temporada, ara n'hi ha 2 a Filmin. Per tant, 12 episodis que segurament cap de setmana ja estan fets.
Doncs vinga, i tot això, tota aquesta combinació de parelles, de històries d'amor, de desamor, de pares, de mares, de fills, amb què ho hem de maridar, Maria?
Jo me'n vaig directe al moll de l'os de les relacions d'amor i de conflicte entre, a dintre la família, entre fills, filles, mares, pares, avis, i us porto a taula el que és per mi la sublimació de la cuina de l'àvia o de la cuina de la mare, aquests tàpers que porta la mare del protagonista de Mapa, no? Que són les croquetes.
Home, home.
No sóc una iaia del tot normal.
Doncs jo és que penso que, de fet, és interessantíssim, perquè passa una cosa molt curiosa amb les croquetes de la iaia, i és que cadascú té la seva iaia i cadascú té el record d'aquelles croquetes, i cadascú pensa que les de la seva iaia eren les millors del món. La sensació és certa, però per raons òbvies no és possible que totes les nostres àvies siguin alhora i simultàniament cadascuna d'elles la millor cuinera de croquetes de l'univers. Però avui us explicaré una cosa superxula que he descobert aquests dies llegint, i és que la ciència ens diu que això és un comportament completament normal i saludable, i que de fet hi ha raons evolutives que fan que cadascú de nosaltres pensi que les croquetes de la seva iaia són les millors de l'univers.
Se'ns esmolen les dentetes quan la mare fa croquetes ben rosses.
De fet, els records relacionats amb el gust són d'especial importància per sobreviure com a espècie. Idealitzar la cuina de les àvies, de les croquetes, és resultat d'un mecanisme biològic de supervivència. El cervell guarda de forma perenne i és capaç de fer-te reviure instantàniament només de sentir l'olor de, posem pel cas, una pizza de tonyina, aquella intoxicació alimentària que fa un any vas tenir. I llavors, avui, pot ser que sentis l'olor d'aquella pizza de tonyina i et tornin a venir basques. I el que fa, en aquest sentit negatiu, també ho fa en sentit positiu. És a dir, us sona el concepte de la Magdalena de Proust?
Home, i tant.
I tant.
Anna, Proust, em sembla que això
una
és...
Una mica teu.
De fet, de Proust, el que ens queda, sobretot almenys a mi, és aquesta capacitat que té aquella de Magdalena de fer-te transportar i generar tot un llibre a casa de la tieta, no? A casa de la iaia. Doncs les croquetes són aquest fenomen posat a la pràctica.
Ell recorda, per si algú encara no l'ha llegit, ell quan es posa a la boca la Magdalena, recorda els diumenges que anava a veure la seva tieta Leonie a l'habitació i sucava aquesta Magdalena, que a més ell diu, és exactament el que tu dius, Maria, no? Que ell havia vist Magdalenes 3.000 vegades després d'això, però en canvi és el gust el que li fa tornar a aquest record. I jo deia que si encara no l'heu llegit en català, passa una cosa molt curiosa, que és que a La recerca del temps perdut s'està traduint, hi ha dos traductors diferents que l'estan fent. És molt curiós, hi ha la Valeria Gallar, que l'està publicant a Proa, i el Josep Maria Pintó, que l'està publicant a Viena. O sigui que si us voleu animar, jo crec que val molt la pena que us hi animeu, podeu triar entre les dues versions.
Doncs, a veure, aquest fenomen explica en part per què quan a casa intentem emular les croquetes de la iaia o el rostit o aquell pastís de poma, no ens n'acabem mai de sortir. Sempre ho intentem, però no queda mai exactament com li quedava amb ella, perquè, de fet, el record de sabor que en tenim inclou el context i l'emoció que ens causava quan érem petits, i això no ho podem reproduir.
O sigui... que no som nosaltres, que no en sabem.
Exacte.
Molt bé. Ara aquí
no
m'has agradat.
No sóc jo, que no en sé
no,
prou.
No, és el context, és que ja no hi és.
És la meva memòria reptiliana. No,
això és una mica com...
És que t'has de preguntar què recordaran les teves filles. Què deixaràs tu,
no,
Laura?
No estic preparada
per fer-ho.
Ens
fer
acaba
mal,
de trencar ara mateix.
Perdó,
Restaurants?
No, exacte.
La realitat, al final, és que les croquetes de la iaia no eren sempre, ni per defecte, les millors... ni eren millors que les croquetes que mengem avui. Podien ser-ho, però generalment pues, no era cert. I hi ha molt d'estimar la iaia i estimar les croquetes perquè t'estimaves la iaia.
Era això. Ja. Ai, que bé, que maco. Vinga, va, ens has d'explicar, que espero que doni temps, com fas tu les croquetes.
No ens deixarem d'explicar com es fa les croquetes quan sigui.
Però abans, Toni, em pots explicar... què és això de The Minister?
Aquesta és la que t'agrada a tu.
Tan bona pinta i que està en aquella plataforma de les 354 que tinc, que no tinc.
Això passa, eh? La sèrie que vols resulta que és la que no... Sí. Doncs és la nova sèrie política, és una sèrie política islandesa.
Clar, és que ho té tot.
Política islandesa, ja està. Ja ho has comprat. S'assembla a Borgen una mica, eh? Clar. És una mica Borgen més Bosch. No sé si recordeu aquella sèrie americana que va fer el Kelsey Grammer... que interpretava un alcalde corrupte. No. Bueno, és una barreja entre les dues. És una sèrie política islandesa que comença amb un debat a la televisió. El protagonista és un candidat, és l'últim debat abans de les eleccions, i el que fa és lamentar que els partits dediquin més temps a barallar-se que a posar-se d'acord.
Home!
Oi que hi estem d'acord?
Ai, què dius ara? No ha passat mai, això.
I després diu que això ha portat a una gran desafecció política entre els ciutadans. Aquí no. Estem d'acord. D'acord. I després diu que les xifres de baixa participació, que són molt baixes, haurien de preocupar, perquè són un símptoma de que els polítics haurien de canviar.
Ja.
Oi que estem d'acord aquí?
Sí, i dius que és una sèrie, tot això.
Sí, sí, sí. I aleshores fa un anunci que deixa tothom parat, que és que anuncieu que farà una coalició amb l'oposició sempre i quan guanyi, i guanyi en unes eleccions que tinguin un 90% de participació. Cosa que és impossible, pràcticament impossible. I a partir d'aquí ja estem totalment atrapats per la història, perquè volem saber si se'n sortirà o no, perquè hem estat d'acord amb ell tota l'estona, no? Li hem estat donant la raó mentalment, i perquè, a més, aquest personatge l'interpreta l'actor islandès Olafur Darri Olafsson, que és el carisma personificat. Allò que deies, vull la Maria a casa que em cuini unes croquetes, doncs...
Pel meu carisma, també.
També el vol, clar, clar, no per les croquetes.
No per les croquetes.
L'Olafur també és d'aquelles persones que se't guanyen sense fer res, no? Que acaben bé immediatament. Aleshores, el que fa la sèrie és combinar aquest objectiu d'aquest candidat amb un secret que té aquest candidat, que es va desvetllant a poc, i que no penso dir absolutament res al respecte, que fa que tot això que heu estat fent fins ara, que és, oh, doncs estic d'acord amb el que diu aquest home, poc a poc et va posant en una situació de vulnerabilitat. I acaba sent en la sèrie un retrat de la necessitat col·lectiva d'aferrar-se a un salvador que ja regeneri el sistema. És a dir, ens acaba posant un mirall i ens acaba dient, oi que veieu el sistema esgotat? Doncs això es fa vulnerables. És una sèrie que està molt ben escrita, que té un gran actor al capdavant, i evidentment, si us agraden les sèries polítiques, jo us les recomano, com m'ha dit la Laura, això està al canal AMC, que és un canal disponible en plataformes com Movistar i Vodafone, diria. Són les dues opcions que teniu. És una temporada de 8 episodis.
I és habitual que hi hagi moviments entre plataformes? És a dir, d'aquí dos dies la trobarem a...
És improbable en aquest cas.
És improbable, eh?
És habitual que passi, no, però en aquest cas ho veig difícil, sí.
Re, escolta'm tu.
Paciència.
Anem a fer croquetes?
Anem a fer croquetes!
Avui sopàvem, menjàvem les croquetes de...
A veure, a la xarxa, els llibres de receptes, a tot arreu hi ha infinites maneres i receptes per fer croquetes. Jo us donaré unes indicacions molt simples que a mi em funcionen. I després de dir això, diré que si com feu vosaltres us va bé, llavors no em feu cas. D'acord? O sigui, les croquetes són en realitat i per definició una cosa que per fora cruixeix i és fregida. Si voleu ficar bechamel, si no voleu ficar-ne, jo us passo una recepta que funciona perquè és la que faig servir jo.
D'acord? Vinga.
Primera gran cosa a tenir en compte abans de començar és que les croquetes han de tenir gust d'allò que diem que són. No s'hi val dir que són croquetes de pernil i que tinguin gust de farina. Val? O sigui, això, sisplau...
Sembla això ha passat alguna
com
vegada.
Com a norma...
Sí, és... Això passa.
Com a primer manament...
És... Vosaltres feu croquetes a casa?
No.
No. Anna?
Jo tinc al congelador una massa preparada per fer les meves primeres croquetes.
Oh, oh,
ara la Maria m'hi ha fet pensar.
No n'he fet mai, jo, de croquetes.
Doncs, a veure, encàrrec per la setmana que ve, sisplau, fer croquetes.
Anem-hi.
50% del cos de la croqueta és beixamel, que és el que li dona la textura fluida, i 50% és rostit o el guisat, que donarà sabor a aquesta beixamel. Llavors, beixamel per fer croquetes, 100 grams de farina, 100 grams de mantega per un litre de llet. I agafant aquestes proporcions, podem multiplicar pel mateix factor cadascun d'aquests elements i anar fent quilos i quilos.
En fred, eh? 100 grams de farina.
No,
mai de la vida.
Aquella bàscula que tenim, pesem aquests tres ingredients per separat i els posem a un racó. I ara...
L'he saltat l'alarma, eh? T'has vist que...
Maria, hi ha vídeo?
Em moro, per favor. Jo us faré un vídeo. A veure... No us posem nerviosos. Agafem la farina i la mantega, les posem en una cassola i amb unes varilles ho removem a consciència i ho coem amb foc mitjà. Vale? La idea és que la farina no quedi crua. I la llet l'anem afegint a petites llossades a poc, sense afegir la següent tirada fins que l'anterior no sigui ben absorbida i integrada.
Sí. Amb la cullera, eh?
No, cal... no, amb unes varilles.
Unes varilles.
Unes varilles, sí, perquè amb la cullera faríem grumolls. Les varilles, remenant enèrgicament, anar afegint la llet a poc, i si veiem que encara no és ben unificat, parem de posar-n'hi i fins que no estigui ben integrat i ben espessat, no afegim la següent.
D'acord.
Sí, això fins que hàgim aconseguit integrar-ho tot.
Però no ha de fer xup-xup, eh?
Sí, que ha de fer xup-xup. Ha de fer xup-xup. Tota l'estona. Bueno, i... ah, és sensacional.
Pels ullents, la Maria i la Laura van fent el moviment de les varilles sí, amb la mà.
Sí. Ja, i és com un... Ai, és com natació sincronitzada, però sense sincronitzar, diguéssim. Sí. Ja un retard.
A veure, això, quan ho teniu ben unificat, ho heu de fer bullir una estona perquè no ens quedi la farina aquell regust de cru. Hem d'aconseguir una olor com de torradet, com de avellana torrada. Sí, sal, pebre blanca i una micona de nou moscada. Una micona és un polsim.
D'acord.
Un polsipet. Llavors, aquí, amb això ben calent, hi afegiu el rostit de pollastre, les botifarres, que sigui picat, triturat. Sí, el rostit de pollastre jo hi poso, per exemple, a la pell perquè m'hi agrada i dona gust. Hi ha gent que la retira, els ossos no. Hi posem una micona de la ceba del sofregit, si voleu, una micona de la pastanaga i una micona de l'oli. Tot això picat, triturat, afegit en aquesta beixamel i coem-ho junt una estona perquè agafi el sabor i es reparteixi. Després, això, ho passeu a un recipient de plàstic, ho tapeu bé, perquè no faci crosteta, i ho deixeu reposar mínim 24 hores, perquè això ha de ser ben fred.
A la nevera, eh?
A la nevera, sisplau. La beixamel, un cop és freda, pren, agafa textura, agafa cos, i el dia següent ho traieu de la nevera i amb les mans podreu fer boletes d'aquesta massa, o amb dues culleres, o amb una màniga pastissera. Tic, tic, tic. Uh-huh. Sí. Vale. Fantàstic, llavors, si hem arribat fins aquí, ara ve la part més senzilla i més divertida. Aquí poden intervenir nens de la cara. D'ai, de la cara, de la casa, perdó. A veure, posem tres safates. Una amb farina, una amb ou batut i una amb pa ratllat. I aquestes boletes les passem primer per farina, que la farina ajudarà que s'enganxi l'ou que vindrà després. Croqueta a dins de la farina. La farina ben enganxada i ben espolsada, traiem l'excés de farina, la fiquem dintre de l'ou deixatat, li donem unes voltetes perquè aquest ou impregni bé la croqueta i llavors passen el pa ratllat. I aquí és on fem aquesta capa cruixida exterior. Les traiem d'aquí, les col·loquem en safates ordenadetes i poden anar directament un altre cop a congelar per ser llestes per anar traient quan les vulguem fregir.
I com s'han de fregir?
S'han de fregir sense descongelar, és a dir, directament del congelador, en una paella amb oli abundant, 2 o 3 dits d'oli, perquè cobreixi la totalitat de la croqueta, no quedi un tros de la croqueta fora. Un oli que jo diré que hauria de ser preferiblement oli refinat i no oli d'oliva verge extra, perquè l'oli d'oliva verge extra comença a fumejar i es degrada entre els 165 i els 190 graus i, en canvi, l'oli refinat aguanta fins als 240. Llavors, per a aquestes coccions a alta temperatura, com seria el cas, volem un oli a uns 180-190 graus, ens aguantarà més un oli refinat. I fiquem les croquetes. No n'hi posem 30, perquè llavors baixarà de cop la temperatura. N'hi posem 4 o 5 i deixem que aquest oli no perdi aquests graus.
D'acord.
Les deixem fregir, els donem un parell de voltes, les posem, les escorrem en un paper absorbent.
Toni?
I no, boníssim. Aquí, jo continuo dient, aquí hi ha... Si alguna cosa és fer jo, en relació a les croquetes, és fregir-les. O sigui, fer-les no.
Per fregir-les,
ho tenim, això ho tenim.
Perfecte, escolta, ho recuperem tot plegat, ho pengem a la web i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, així tothom qui vulgui seguir fil per ran de tots aquests consells per fer unes croquetes espectaculars, doncs ja ho té, si no, al Ferrer de Tall falta gent. Maria Nicolau, moltes gràcies, bon dia.
A vosaltres.
Toni de la Torre, gràcies.